Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Benvinguts a Migdia, a COPE Catalunya i Andorra, la teva COPE més propera. Anem a donar unes certes dades en aquest cas. No sé si ho sabeu, però dels diners que es van defraudar, volia dir. Dels diners que es van defraudar l'any 2022, Hisenda va recuperar el 51%. Això parlo dels diners defraudats que estan reflexats en sentències a Barcelona. Això està bé. Això està bé. Estem parlant de que és una lluita contra el frau. De fet, la idea és que aquesta xifra minvi de forma important. I hi ha posats defensar drets de treballadors i treballadores, en aquest cas, no? Per això, des del dia 1 d'aquest mes, des del dia 1 de desembre, és a dir, divendres, les pimes que tinguin com a mínim 50 treballadors han d'obligatòriament implantar el canal de denúncies. És un canal anònim on els treballadors doncs poden remetre doncs denúncies sobre pràctiques no transparents de l'empresa, o assetjament laboral, o assetjament sexual. Aquest tipus de denúncies es poden posar a través d'aquest canal de denúncies que, insisteixo, les empreses, les petites i mitjanes empreses com a mínim que tinguin com a mínim 50 treballadors, han de tenir ja en marxa des del dia 1 obligatòriament. La multa per no tenir-ho pot arribar a 1 milió d'euros. Poca broma, eh? 1 milió d'euros. Hi ha una cosa que encara no està el tribunal encarregat d'imposar aquestes multes en marxa i constituït. A Espanya, a certes comunitats. Més que a Espanya, a certes comunitats. Perquè a Catalunya sí, evidentment, quan es tracta de recaptar i això, ràpidament posem en marxa aquest tipus de dispositius. Aquí sí que no hi ha, aquí no, sí que no es bada. Quan es tracta de pressionar empreses i intentar posar aquest tipus de mesures, ràpidament tenim un sistema a Catalunya perquè això s'apliqui de forma amb garanties, en aquest cas. Avui parlarem d'això. Parlarem de què consisteix aquest canal de denúncies. Plenerament se li coneix com el canal Chivato, en aquest cas, no? Doncs parlarem per entendre'ns, perquè té un què i no és fàcil imposar com passen amb aquestes coses des del primer moment. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Benvinguts a Migdia, a COPE Catalunya i Andorra, i us explico que el temps que ens espera de cara a aquesta tarda, doncs les pluges que han estat escombrant durant tota aquesta nit matinada, el territori, doncs, ara estaran restringides cap a la Vall d'Aran en format de neu i a una cota alta. No, tampoc tot el dia, eh? No és una qüestió continuada, sinó serà intermitent. Hi haurà nuvolades, sols i ombres al Pirineu i el sol s'imposarà. Això sí, la temperatura màxima serà lleugerament o moderadament més alta, encara que la pujada serà localment notable. És a dir, tindrem un pic de calor a aquestes hores força important. Això, demà dimarts, la qüestió canvia. Continua imponent-se el sol i núvols, sol i núvols. Podem esperar algun plogim de cara al Baix Empordà, res important, i les temperatures ja per demà les coses canvien perquè serà més baixa, serà lleugerament més baixa, i de forma local el descens serà moderat, sobretot a punts del terç oest. En aquest cas sí que serà més... És una pujada de temperatura que tenim avui i ja baixa. Estem esperant que ens arribi de cara a divendres doncs un front que sí que regarà doncs Catalunya. Veurem amb quina intensitat. Ja va bé que plogui, de ser el què. I anem a veure com tenim la situació a la xarxa viària catalana. Preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia Del Amo, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Doncs hem de dir que en aquests moments a l'AP7, a Castellví de Rosana, Sant Sant i Barcelona, hi ha un carril tallat, però una topada al carril esquerre, hi ha un parell de quilòmetres de lentitud. En el cas d'obres, compte si us trobeu a l'AP7 a Subirats o a la C55 a Manresa. I en aquests moments hi ha una mica de mobilitat a les rondes, però sobretot en punts molt petits. Pel que fa a la resta de vies, se circula sense incidències. Bon dia.
Bon dia, Sílvia, gràcies. Bueno, pues ya lo sabes, si quieres perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas, de forma rápida, de forma fácil, pues llama a nuestra especialista Enriqueta, que es dietista de Clinitec, al 650-51-52-53, y vas a creerme, créeme que vas a lucir cuerpazo con el plan 1, 2, 3, que limpia, renuevas, bajas de peso, es seguro, eficaz. Enriqueta, ¿qué tal? Buenos días, ¿estamos a tiempo o qué?
Estamos a tiempo, siempre. Estamos a tiempo para lograr esos cambios espectaculares, porque no solo perdemos peso, sino también volumen. Y sin perder nuestra masa muscular, nos vamos, como tú bien has dicho, a desintoxicar, a deshincharnos en un tiempo récord, bajar de 4 a 7 kilos, casi 4 centímetros de volumen con el plan 1, 2, 3, que recuerdo que es apto para todos, hombres, mujeres y a cualquier edad.
Pautémoslo el plan. El plan 1, ya en la primera semana vamos a perder 3 kilos.
Sí, porque vamos a eliminar todas las toxinas, las retenciones, el hinchazón, depuramos, porque vamos a hacer una limpieza y son los sobres de piña.
El plan 2, en la segunda semana vamos a bajar 3 centímetros de volumen.
Sí, son prebióticos, activamos la pérdida de peso, eliminamos y combatimos el estreñimiento y tomamos los sobres de naranja.
Y el plan 3, la última semana vamos a perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas, una auténtica maravilla.
Sí, porque esta semana llegan las cápsulas captagrasas saciantes que nos calman la ansiedad y que nos ayudan a eliminar la grasa localizada para que sigamos perdiendo el peso.
Claro que sí, y es que el plan 1, 2, 3, escuchadme, es de origen natural, a base de plantas, vitaminas, minerales, es drenante, eliminas peso, toxinas, sin pesadez, sin efecto rebote, sin tener que desplazarte a ningún sitio. Lo vas a recibir por mensajero donde tú digas, sin gastos de envío, importante, con registro sanitario, y puedes informarte sin compromiso en ese número de teléfono, el 650-51-52-53. Y hoy tenemos una oferta exclusiva para la audiencia de COPE Cataluña y Andorra, porque el plan 1, 2, 3, Enriqueta, nunca viene solo.
No, Cruz, viene muy bien acompañado. Hoy los oyentes de COPE van a tener 3 regalazos con el plan 1, 2, 3. Uno, el gel adelgazante caliente reductor, que lleva rolón incorporado. Es un destructor de la grasa resistente en piernas, barriguita y caderas, y además nos deja la piel súper lisa. El segundo regalo, 3 infusiones Clinidiet, son detox y reducimos la acumulación de grasa. Y el tercer regalo, una caja de galletas dietéticas y naturales compuestas de cúrcuma y chía, que son saciantes y que están riquísimas. ¿Qué tienes que hacer? Llamarme. El teléfono, 650-51-52-53. Te llevas el mejor plan de pérdida de peso con la mejor promoción y, sobre todo, el resultado. Lo que queremos es escuchar, perderás de 4 a 7 kilos y bajarás más de 4 centímetros de volumen en tan solo 3 semanas.
El plan 1, 2, 3 es económico, así que ahí está ese teléfono. 650-51-52-53. Ahí está Enriqueta y su equipo, pues, para informarte sin ningún compromiso. Y en solo 3 semanas vas a perder de 4 a 7 kilos. 650-51-52-53. Y además esos 3 regalos con tu plan 1, 2, 3. ¡Anímate! ¡Anímate ya y despídete de esos kilos molestos! Que el plan 1, 2, 3 nunca viene solo y encima te va a beneficiar, Enriqueta. ¡Claro que sí!
Claro que sí, es que veremos los resultados rapidísimamente, lo vemos en la báscula, lo vemos reflejado en el espejo, qué sonrisa cuando nos vemos estupendas y estupendos, porque vas a triunfar con tu plan 1, 2, 3. Voy a repetir el teléfono para que llamen ya, 650-51-52-53. Y sí, adiós a los kilos, sí, adiós al volumen.
Enriqueta, patunets.
Patunets, molt gran, Cruz. Adéu.
Andrea Gavarró, bon dia.
Bon Hola, migdia. Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé, gràcies. I ara que estàs aquí amb mi, molt millor, perquè anem a parlar precisament d'una normativa que des del dia 1, des de divendres, és d'obligatori compliment. Quina és?
És una llei que, bueno, crea una figura que del que se'n diria en castellà el xivato, no? A través de la qual es pot informar sobre un cas de corrupció en l'empresa en qüestió. No es tracta d'una novetat en l'ordenament jurídic, perquè fins ara ja estava implementada aquesta obligació obligació en les empreses de més de 250 empleats que havien de disposar d'aquest canal, no? El que canvia és que la figura arriba ara a empreses de més de 50 empleats, que suposa un percentatge molt major del nostre teixit empresarial, no? A nivell Espanya. Llavors, aquesta llei estableix una obligació de garantir confidencialitat de denunciants i, bueno, tant per denunciar dins de l'empresa com a fora.
De seguida ho ampliem aquí a migdia a Cope Catalunya i Andorra. Però abans, que el número al que más llamas es el de Legalitas, pues seguro. Seguro, porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales el día a día, no puedes parar de llamar, lo normal. Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales. ¿Y tú? ¿Eres ya de Legalitas? Pues ya sabes, llama al 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta, como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando, o cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacarme el...
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de Mafre. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900-84-1215. Cofidis, cuenta con nosotros.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Oh, won't you stay with me?
'Cause you're... Des del dia 1 d'aquest mes, les empreses han de complir amb la llei 2/23 per a la protecció de persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. És la que es diu la llei del xivato, com avançava abans l'Andrea Gavarró, per entendre'ns, no? Explica'ns, Andrea.
Doncs sí, en aquesta llei es desenvolupa que les empreses que tinguin més de 50 empleats, perquè abans ja estava vigent per les de més de 250, hauran de crear un canal segur i anònim perquè els empleats puguin denunciar irregularitats normatives. Aquesta mesura afectarà 27.000 pimes, que formen gran part del teixit empresarial espanyol, i fins ara només les multinacionals o aquelles companyies que haguessin implantat per voluntat pròpia aquest canal eren les que comptaven amb aquesta eina per denunciar les males praxis al món corporatiu.
Bé, ara ja són totes, la immensa majoria, com a mínim, les que tinguin més de 50 o més empleats en aquest. Bé, com es farà tot això?
Doncs hauran de dotar-se d'un sistema informàtic per cursar les denúncies i un verificador. I, bueno, hi ha algunes companyies que aquesta faceta l'ha adoptat alguna persona de recursos humans, per exemple, però això sí que pot tenir conflictes d'interessos, no? Llavors, una mica perillós que diguem que sigui una persona de dins de l'empresa, perquè al final doncs, sempre hi ha certes pressions.
Clar. És el que, quan parlem de qüestions legals, què hem de dir?
Doncs, a més d'eines informàtiques i una persona encarregada del canal, les companyies han d'encarregar-se de dissenyar la part legal per la implantació del canal de denúncies. En el cas que rebi una denúncia, la companyia ha d'obrir un procés de recerca en el qual s'esclareixi si ja s'ha produït un cas de corrupció o hi ha indicis delictius.
I multes, clar.
Les si no s'implanta, hi ha multes.
Sí.
Des del passat 1 de desembre, les companyies que no hagin implementat completat aquest canal de denúncies, poden enfrontar-se a sancions molt severes. Les multes poden arribar a ser de fins a 1 milió d'euros i les empreses poden enfrontar-se a sancions complementàries, com per exemple la prohibició d'obtenir subvencions durant un termini de fins a 4 anys o la impossibilitat de contractar amb el sector públic fins a 3 anys.
Bé, 1 milió d'euros de multa. A Catalunya el sistema ja està vigent, eh? El sistema sancionador ja s'ha posat en marxa. Hi ha comunitats que encara no podrien aplicar aquestes multes o aquestes sancions perquè encara no està posat en marxa el sistema, no? Les persones que ho han de comportar. Però a Catalunya ja us dic que tot està lligat i ben lligat, ja està en marxa. Parlem i aclarim la qüestió amb la directora del Departament Jurídic de PIMEC, la Itziar Rueda, que la tenim al telèfon. Itziar, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Com veieu el tema del canal de denúncies?
Bueno, és una nova obligació que s'ha incorporat a les empreses, no?, per facilitar la transparència, que la informació arribi, i bueno, tenim tant els canals externs, que seria aquí la comunicació directa a l'administració, i els canals interns, que com ja ben has dit, les pimes han d'implementar per facilitar aquesta comunicació de les infraccions i irregularitats que pugui haver a la seva empresa.
Llavors entenc que qualsevol treballador o treballadora d'aquesta empresa entra en aquest canal i pot denunciar o advertir d'una irregularitat.
Correcte. Qualsevol, el canal és obert tant per a la plantilla com a tercers. És a dir, el canal s'ha de tenir a la web de les empreses perquè tinguin accés tant la plantilla com pues, tercers clients, proveïdors, que interaccionin amb l'organització empresarial.
I llavors, qui s'encarregarà de controlar això a les empreses?
Bueno, aquí és una mica on està el hàndicap, no?, de la PIME, sobretot, no? Aquesta obligació ha entrat en vigor ara l'1 de desembre per a aquelles PIME també de 50 persones, i això fa que en algunes d'aquestes empreses doncs, el responsable, la persona que s'haurà de fer càrrec, doncs és una tasca més, no?, de gestionar aquest canal. Bueno, el primer que s'ha de fer és implementar-ho, tenir l'aplicació, fer difusió, que ho conegui la plantilla i també donar la possibilitat que tercers ho coneguin i a partir d'aquí, doncs, quan hi hagin comunicacions d'aquestes irregularitats, gestionar-les. I les empreses doncs, hauran de tenir una persona per poder gestionar aquestes comunicacions que arribin mitjançant el canal. Que recordem que sempre garanteix l'anonimat, eh?
D'acord. Clar, però aquesta persona que ho garanteix ha de ser una persona de la plantilla de l'empresa, de la pròpia empresa?
Aquí hi ha dos figures diferents. No, per una part, hi ha el responsable del canal, que aquest responsable s'ha de comunicar en cas de Catalunya, a l'Oficina Antifrau de Catalunya, i després la persona que rebrà la comunicació, que serà la persona que designi l'empresa i que haurà de gestionar aquesta comunicació. De vegades són persones de direcció, de vegades persones de recursos humans, inclús hi ha gent que ho externalitza en tercers a la recepció d'aquestes alertes. En funció de cada estructura organitzativa, doncs una persona o una altra ho rebrà i a partir d'aquí ho haurà de gestionar.
Ostres, això, la persona que s'encarregui de tot això, la deixa en un paper una mica delicat, no?
Sí, més que res que ha de tenir, clar, requereix una gestió i un coneixement. Sí que és cert que molts dels canals que s'estan implementant el que fan és quan la persona accedeix a fer la comunicació pot decidir, no?, pot la comunicació o a qui l'adreça, no?, que hi hagi més d'una persona que puguin rebre aquestes comunicacions, ja siguin per temàtica o als diferents àmbits que l'organització hagi decidit.
I aleshores... Sí, digues.
Pot ser que hi hagi més d'una persona gestionant la recepció d'aquestes comunicacions.
D'acord. No necessàriament de l'empresa, pot ser una figura neutral o ha de ser una figura neutral?
Pot ser de l'empresa o un extern, el que rep la comunicació. Una altra cosa és el responsable del canal, que sí que és el representant de l'empresa.
D'acord. El representant del canal i tot això també ha de ser anònim o no? O només l'anonimat es garanteix a les persones que han de dir alguna cosa?
El que et diu la norma és garantir l'anonimat de la persona que comunica, no?, per facilitar aquesta alerta o aquest xivatge, no?, com deies.
Sí, sí.
Doncs, que realment arribi aquesta informació, no respecte a la persona que gestionarà. Hi ha entitats que quan la persona fa la comunicació ja identifica qui li pot llançar l'alerta o es pot fer, com he dit abans, per temàtiques. Però, bueno, es pot identificar o no la persona que tindrà la recepció. Però normalment les empreses, quan estan comunicant al canal, també estan comunicant quines seran les persones receptores d'aquestes alertes.
Bé, i a partir d'aquí, què es pot denunciar a través d'aquest canal?
És molt important tenir clar que aquest canal no és per denunciar problemes de vacances ni problemes d'horaris, és per comunicar irregularitats, situacions que poden arribar a infracció delictiva, no? Per exemple, una situació d'assetjament sexual, o d'assetjament laboral es podria comunicar, una situació de competència deslleial, bueno, temes que puguin generar una irregularitat, inclús arribar a ser un tipus de delictiu.
A vegades em dóna la sensació que més petita sigui l'empresa, més difícil és compartir o tenir un anonimat a l'hora de denunciar una qüestió d'aquestes, no?
Bueno, és cert que quan més petita és l'empresa, però penseu que el canal està pensat per empreses de més de 50 persones, amb la qual cosa ja la norma marca tu llinda. Però sí que és cert, quan més petita és l'empresa, potser amb la comunicació que rep la persona pot identificar qui l'ha fet. Però empreses de més de 50, jo crec que bueno, que queda... O sigui, l'important és que el canal garanteixi l'anonimat, que no quedi el rastre i que... Però sempre hem de recordar que si no hi ha vies externes, o sigui, es pot anar directament a l'Oficina Antifrau de Catalunya, si ja es considera.
Doncs, Itziar Ruedas, directora del Departament Jurídic de PIMEC, escolta'm, gràcies, molt agraït per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i amb aquestes explicacions. Molt amable.
A vosaltres per convidar-nos.
Doncs ja veieu, és un canal... Per moltes coses. En aquest cas, la corrupció entraria com a principal motiu i després, evidentment, altres qüestions, com es explicava la Itziar, no? L'assetjament laboral, l'assetjament sexual serien també seria també una via correcta per denunciar-ho, aquest canal de denúncia. De seguida arribem a 2:15, actualitzarem titulars aquí a migdia a Cope Catalunya i Andorra i després parlarem d'una altra epidèmia. La de la miopia, que aquesta no diu res, però cada cop són més miops. Aquí, a migdia, a Cope Catalunya i Andorra.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabéis quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa, infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre. Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Bueno, como te digo, ahora no tenemos en el nuevo gobierno, pero antes quiero salirme del carril. Te voy a contar una historia. Alguien me decía hoy, ¿cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina, verás. Va a cumplir 109 años dentro de un mes. Para que te hagas una idea, lo operaron el lunes.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de dos quarts de dues del migdia d'aquest dilluns 4 de desembre, aquest dilluns d'aquesta setmana tan estalla, tan de pont, tan de festius, que gaudirem més o menys tots. Això sí, l'actualitat no para i actualitzem els titulars amb el Carlos Osada. Benvingut.
Molt bé, doncs aviam, ja que parlem o parlaves de pont, doncs notícies referides als viatges. La patronal de les agències de viatges, que és a la CAVE, preveu un pont de la Puríssima i un Nadal també de rècord, tot i l'augment de fins a un 25% de preus en aerolínies i també als hotels. Les agències asseguren que tancaran un 2023 amb uns resultats molt importants, molt bons, superant fins i tot les xifres de 2019 abans de la pandèmia. I també referit al pont de la Puríssima, doncs Trànsit reclama molta prudència i per això posa en marxa un seguit de mesures especials des de demà i fins pràcticament al cap de setmana. Es desplegaran uns 1.600 agents arreu de la xarxa viària catalana davant la previsió d'uns 460.000 desplaçaments a partir de demà dimarts. I atenció, perquè s'incrementarà sobretot la vigilància i el control dels motoristes, un dels sectors amb més accidentabilitat els últims mesos. I parlem també de les exigències noves per a les petites i mitjanes empreses. Des d'ara, les més de 27.000 pimes entre 50 i 250 treballadors s'exposen a rebre multes dels 10.000 i fins al 1.000.000 d'euros si no tenen un canal intern anònim de denúncies gestionat per un treballador de la mateixa empresa o per una persona externa. I et preguntaràs per què ha de servir aquesta figura. Doncs mira, per evitar casos de corrupció, d'assetjament o possibles infraccions de qualsevol tipus dins de la mateixa empresa i també per evitar possibles irregularitats normatives. Les pimes ens han explicat que accepten el repte, tot i el cost que això suposa, però també ho veuen com un pas endavant per millorar la transparència.
Carlos, moltíssimes gràcies.
Doncs vinga, bon programa.
Que tinguis un bon dia. Adeu. Gràcies. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut, bon dia.
José Miguel, companys, què tal? Bon migdia. Si la gent vol marxar de pont, que marxi, però que marxi amb la ràdio.
I tant.
Que marxi amb els dispositius mòbils, perquè dimarts hi ha tiempo de juego.
I tant.
Dimecres hi ha tiempo... Bueno, dimecres no hi ha tiempo de juego, però hi ha Copa del Rei. Divendres juga l'Espanyol. O sigui que, escolti, aquí hi ha gent disposada a donar el callo, eh? I a treballar.
I tant.
I a fer una miqueta més feliç. Jo no diria pont, jo diria aqueducte.
Sí, sí, és important,
pels nanos de les escoles és la rapera.
Hi ha poblacions com, per exemple, Castelldefels, que el dia 7 és festiu local.
Ah, mira!
I fan ja directament oficial tot això.
És igual, però on no hi ha els festius locals, hi ha allò que es diu dies de libre disposición.
Ah, mira!
Llavors, pues mira. Ni escolars que tenen col·le avui...
No sé si estic a temps.
Que tenen col·le demà... que dimecres no aniran al col·le, que dijous no aniran al col·le, que divendres no aniran al col·le, i dissabte i diumenge, com no hi ha col·le, no aniran al col·le, ja està. Bueno, escolti, què li va semblar al Barça?
Molt bé.
Molt bé,
Estic sorprès. Va ser una primera part fantàstica. Li va faltar una mica d'encert de cara a porteria, però, escolti'm, tant de bo jugués totes les... Totes
la millor, si més no, dels darrers temps fantàstica. De Xavi a la banqueta, eh?
Fantàstica, fantàstica.
I, escolti, no hi ha peor cunya que la de la misma manera, eh? Si hi ha un futbolista que havia de marcar el gol de 1-0, gol de Joao Félix, eh?
No falla.
I no falla. No, no,
no falla.
No va fallar contra el Porto, recordem, ex del Benfica, no va fallar contra l'Atlético de Madrid. Ja sabem que la relació i el feeling amb Simeone és zero, i tot i que Joao Félix sigui futbolista propietat de l'Atlético de Madrid, doncs tot fa pensar que el seu paradís, el seu camelot, pel futbolista portuguès, està al Futbol Club Barcelona. D'ell en parlarem. Esports Cope avui. Estàvem pendents de l'esquena de Ter Stegen, que no va poder jugar contra el conjunt matalassí. Informa Elena Condis. Avui no hi haurà ni proves, i per tant, ni notícia al voltant de Joao Félix i aquesta esquena que ja comença a preocupar perquè cal posar-li nom i cognoms a la lesió o a l'afectació que té el porter alemany a la seva part lumbar. El que sí que ja és comunicat al voltant d'Íñigo Martínez, que era titular, es va perdre el partit per unes molèsties a l'escalfament, lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta, sense especificar el temps de baixa, i escolti, ja tenim a un senyor que es diu Vitor Roque, que juga de davanter centre, que ja està del tot fet que vindrà al Barça en aquest mercat d'hivern, i que ja s'ha acomiadat del Atlético Paranaense a l'espera de la seva arribada al Barça en aquest mercat d'hivern. Tenim la propera jornada Barça-Girona.
Ui, 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 ui.
Ui, 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 perquè el Girona aguanta el ritme,
oi,
eh?
Ui, ui, tinc el cor dividit aquí.
Escolti, posi un Cristian Estuani a la seva vida, posi un Sàvio canviat de banda, posi un Jan Couto i pam, remuntada de banda al València.
Quina capacitat de reacció, molt bé.
Sí, senyor, i això és una reacció d'equip campió.
Totalment.
Les coses com siguin. Estem pendents de Ángel Herrera, que no va poder acabar el partit i que es va lesionar. I escolti, pel que fa a segona divisió, ja hi som un altre cop de l'Espanyol en lliga al camp del Oviedo, però és que ja toca Copa. I demà a Cornellà Prat hi ha un Espanyol Valladolid de Copa. Pendents de la roda de premsa de Lluís Miquel Ramis, en plena poliesportiva, bàsquet important, victòria de la penya davant del Baskonia per redreçar la trajectòria cap amunt de l'equip de Carles Durant.
José Luis, moltíssimes gràcies.
A vostè, senyor.
Que tinguis un bon dia.
Ho intentarem.
Ja sabeu que a partir de les 3 de la tarda, quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, doncs tota l'actualitat esportiva a Esports Cope amb el Joan Batllori. Us agrada B.B. King? Si us agrada B.B. King, doncs tenim un homenatge que no pots perdre't al Casino Peralada aquest proper 8 de desembre. Són els Chicago Mass Choir que arriben al Casino de Peralada i aquest 8 de desembre gaudirem d'un dels millors grups de gospel dels Estats Units, com són els Chicago Mass Choir, i ens emocionarà amb el seu tribut a B.B. King. Recorda, el 8 de desembre no et perdis l'homenatge al rei del blues a ritme de gospel. Les entrades a casinoparalada.com i atenció perquè les places són limitades. Els Chicago Mass Choir. I de seguida, amb aquest so de choir que tenim, anirem a parlar de miopia, que és la pandèmia silenciosa. De seguida en parlem a migdia a Cope Catalunya i Andorra. Però abans, no sé si alguna vez has visto al vecino poniendo las luces navideñas y al de enfrente poniéndolas aún más grandes. Eso pasa entre poblaciones también, ¿eh? O que si tú pones pavo para cenar, tu cuñado saca el marisco más caro. Pues, ¿y si la Navidad no es tan complicada, sino que la complicamos nosotros? Disfrutemos como nunca y como siempre. Solo la Navidad, solo la gente que amas, solo jamón. Navidul. Saboreemos lo sencillo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien, en cambio un buen ahorro, sí. Por eso este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora, en El Corte Inglés, comprando dos piernas de cordero lechal, te llevas tres. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en todos los espárragos El Corte Inglés Selection, en las tarrinas Häagen-Dazs, los bombones Lindor y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz.
Sota el títol Miopia, la nova pandèmia, s'ha celebrat el congrés organitzat per la Societat Catalana d'Oftalmologia, concretament el 54è Congrés de la Societat Catalana d'Oftalmologia, que es va celebrar la setmana passada, sota aquest títol, Miopia, la nova pandèmia. Doncs hi ha un què clar sobre la miopia i és l'impacte tecnològic de les pantalles a les nostres vides i a les nostres vistes, sobretot a les joves, eh? Parlem d'això precisament amb la vocal de la Societat Catalana d'Oftalmologia, la doctora Marta Castany, que la tenim al telèfon. Doctora, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
I per què ara és una... No sé, tot això va avançant, cada cop és més greu, més casos de miopia?
Bueno, més que més greu, serien miopies molt altes, no? El que és molt més prevalent, o sigui, hi ha un percentatge més gran de població amb miopia i es preveu un creixement, doncs es diu que el 2050 la meitat de la població tindrà mitja dioptria o més de miopia. Vull dir que l'increment en percentatge de població afectada a miopia és molt alt.
Sospito que les pantalles tenen molt a dir en tot això.
Sí, les pantalles, sobretot pel temps que els nens es passen amb vista pròxima, eh? L'increment de la miopia, o sigui, comença habitualment en l'edat infantil i el que s'ha vist és un canvi d'hàbit, sobretot en aquestes franges d'edats, però que també s'extén en població adulta.
Si, per posar un exemple, si faig una pregunta de futuroficció o de ficció, a veure què tal em surt. Si no hi hagués tantes pantalles, hi hauria menys miopia?
Jo crec que sí. És a dir, bueno, jo crec que és el que està demostrat, que les hores que passem en vista pròxima contribueixen a augmentar la miopia. I al revés, les hores que passem a l'aire lliure és un factor protector. O sigui, si llegíssim moltes hores també seria un estímul per la miopia, sí. Però el que ens trobem és que no és la causa de la lectura el que està estimulant la miopia, sinó l'ús o abús de pantalles en edats sobretot pediàtriques.
És a dir, seria la llum que irradia la pantalla, podria...
No, és l'activitat de prop. O sigui,
vale,
estar a l'aire lliure protegeix, perquè tinguem... O sigui, s'està recomanant fer 2 hores d'activitat a l'aire lliure, no? Per exemple, diària seria ideal, i l'activitat amb vista pròxima, molt condicionada amb l'ús de les pantalles, és el que afavoriria la progressió de la miopia.
D'acord. Bé, dit això, què es pot fer? Perquè, clar, un cop sabem que això ho tenim la tecnologia, evidentment la tecnologia continuarà amb nosaltres. Quan parlo de tecnologia, parlo de les pantalles, en aquest cas,
Sí.
I de l'ús de les pantalles, poca cosa es reduirà l'abús. En els nens potser sí, però en els adults em temo que no. A partir d'aquí, què podem fer per intentar controlar la cosa?
Bueno, primer la posició que està en la distància, després les hores d'ús, els descansos, sempre hi ha una regla que diem 20-20-20, que és 20 minuts de treball de prop amb pantalles, 20 segons de descans i després mirar a més de 20 peus, que seria a la llunyania, i bueno, mesures higiènico i educatives. És que, o sigui, ens hem de plantejar entre tota la societat fins on volem que arribi la nostra dependència, no?, de les pantalles, i sabem que té efectes nocius, en aquest cas, en la vista.
El cas que és que no sé si tothom compleix la regla aquesta de 20-20-20, que està ben pensada, però no sé si som conscients d'això. Penso que, d'entrada, igual hi ha poca educació, poca consciència, no?, davant d'això.
Sí, i també hi ha hagut, això que dèiem, els canvis d'hàbits, no? És una cosa relativament nova, que tinguem pantalles a l'escola, que tots estiguem enganxats al mòbil tot el dia, llavors hem de fer un canvi educatiu, higiènic i de salut, ens ho hem de plantejar entre tots. Jo crec que és un tema quasi social, eh?
No, social, però hauria de començar més enllà de la miopia, que seria una de les conseqüències ja de l'ús del mòbil, perquè és un abús. Vull dir, l'abús d'aquest tipus de tecnologia és el que ens està fent una mica la guita.
Sí, jo crec que exacte, que hauria de ser...
Al principi és l'arrel és el punyetero mòbil, eh?
Bueno, ha sigut aquest, sí, el canvi, el nostre canvi d'actitud davant de les tecnologies, no? El mòbil ens ha suposat, doncs, quasi... Bueno, és un abús, estem tot el dia tots enganxats amb el mòbil. I una cosa que ens deien els pediatres en el congrés, que cal tenir en compte també, que és que no només hem de dir als nens no ho feu o no, o vigilar i vigilar els nens són... O sigui, esponges imiten els nostres models i els pares també s'han de donar una mica
D'exemple.
D'exemple, no?, amb aquesta situació del mòbil.
Aquí sortiria aquella dita de lo que yo digo, no lo que yo hago. Seria... que no, amb els pares no acostumem a donar aquests... amb ells amb el mòbil. Quines previsions? No sé si el Congrés ha parlat de les previsions que hi ha de cara al futur conforme la gent que sigui miope. M'has dit una xifra al principi, però més o menys això, quantes persones podrien ser a Catalunya o a Espanya?
Mira, és que depèn molt de com vagin els hàbits, perquè... Hem parlat d'això, no?, de l'increment en percentatges, però penseu que en el sud-est asiàtic i allà on la crisi de l'augment de prevalència és més important, hi ha fins al 80-90% dels nois joves miops.
Carai.
És que és un percentatge. Llavors, allà estan canviant els hàbits, no? Ara obliguen els nens, doncs, potser a passar a l'hora del pati a fora sense mòbil. Depèn de com evoluciona, això són previsions que es fa en un futur.
Doncs, doctora Marta Castany, vocal de la Societat Catalana d'Oftalmologia, gràcies per aquesta xerrada i m'alegra que hagi anat bé aquest 54 congrés de la societat. Molt amable.
Moltes gràcies. Adéu,
d'acord. Adéu, gràcies. És el què, no? Els mòbils tenen un bon què? L'abús. No els mòbils, no la tecnologia, sinó l'abús de la tecnologia i en funció del què. Afortunadament, sembla que tot això anem prenent consciència. Saps què? És important no ser miop per una qüestió. O veure bé. Per veure i gaudir de l'aspecte de les carns i la cuina de la Cabrera a Barcelona. Possiblement és un dels assadors més exitosos de Buenos Aires, la Cabrera, creat pel xef Gastón Ribeira, que és el seu creador i ànima. La Cabrera de Barcelona, doncs, per viure la passió per la carn, pels amants de la carn, una experiència única pels amants de la carn, al carrer Diputació 239 de Barcelona, entre Balmes i Rambla Catalunya, per viure la passió per la carn i el foc. Pots reservar per Google Maps o trucant al 93 878 32 30. 93 878 32 30. La Cabrera, Barcelona. I precisament de seguida continuarem parlant de visió, de catarates, amb el Centre Oftalmològic Tres Torres, i després de curiositats. Vindrem aquí amb nosaltres a l'Alfred López.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter en @cope i en facebook.com/cope.
¿Es el plan 1-2-3?
Sí, soy Enriqueta, dígame.
Mis cuñadas hicieron el plan y perdieron 4 kilos. Mi marido y yo necesitamos perder al menos 5. ¿Cómo podemos conseguirlo?
Con el plan 1-2-3 perderéis peso más rápido y fácil de lo que te imaginas. Sin pasar hambre, no son batidos, seguís comiendo de todo y sin efecto rebote. Es natural y con registro sanitario.
El plan 1-2-3 es apto para hombres y mujeres de todas las edades y lo vas a recibir con un diagnóstico exclusivo para cada uno. Y lo mejor de todo, vas a conseguir bajar de peso en solo 3 semanas.
Sí, primera semana, limpieza, pierdes 3 kilos, eliminas toxinas con los sobres de piña. Segunda semana, vientre plano, renuevas la flora con los sobres sabor naranja. Y tercera semana, pierdes más de 3 kilos con las cápsulas captagrasas.
Con ellas, además, regulas la hipertensión, el azúcar y el colesterol. Es natural y muy económico y lo vas a recibir en casa sin gastos de envío. Llama ahora al 650-51-52-53 porque, atención, los tratamientos detox más lipo más drena y 5 parches adelgazantes son gratis con tu plan 1-2-3. Llama ahora 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de salud en los ojos. Tener los ojos en buen estado es algo esencial para una vida saludable. Es así, hablamos con el Centro Oftalmológico Tres Torres, hablamos con el doctor Emilio Juárez. Doctor, bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, cómo estamos?
Vamos a hablar de las cataratas. ¿Qué son, cómo se producen y cómo las podemos corregir?
Pues mira, la catarata, a veces lo hemos explicado en algún otro comentario que hemos hecho, que el cristalino que tenemos dentro, que es el que nos tiene que enfocar, se va endureciendo con el tiempo, que es lo que llamamos vista cansada. Cuando ese endurecimiento nos afecta a la visión de lejos y ya no lo corregimos ni con gafas, es porque se va calcificando, endureciendo y volviendo cada vez más marrón, y es lo que llamamos catarata. Bien, ¿cómo la corregimos? Mira, antes se tenía que hacer con una intervención donde se hacía anestesia local, se ponían puntos, se hacía una cirugía donde el cirujano lo hacía todo, y ahora nos ha venido una tecnología que hace el 70 al 80% de la intervención, que es el láser Catalyst. ¿Qué hace ese láser? pues sin entrar en quirófano te desintegra esa catarata, la convierte en pequeños cuadraditos de 80 a 100 micras y luego solo entraremos a quirófano para tener que liberar esos trocitos con suero y poner la lente. Es decir, para el cirujano le ha quedado una parte de la intervención, la más simple o la más sencilla, que es aspirar y poner la lente que va en un cartucho precargado para que nosotros podamos corregir en ese momento si tienes un defecto de gafas para lejos o para cerca, si solo es para lejos, si es para cerca solo. Es decir, la catarata te va a permitir que quitarla te permita mejorar tu visión y ganar capacidad de ver, y además que si tú quieres te puedas corregir la dependencia de las gafas para siempre. Y eso es lo que nos permite hoy en día la tecnología con el láser Catalyst.
¿Y cuánto se tarda en esta intervención?
Pues mira, el láser, entre el escáner que tiene que hacer del ojo y la energía que aplica, no llegará al minuto. Y nosotros en el quirófano estaremos entre 5 y 6 minutos. ¿Por qué? Por lo que os decía antes. Si un láser te hace la parte importante de la cirugía y el cirujano solo tiene que aspirar y poner la lente, facilita la intervención, simplifica el proceso, reduce los riesgos porque el cirujano actúa menos, y además permitirá que vuestra recuperación sea mucho más rápida. Es decir, aplicar menos energía con láser supone que el ojo se inflama menos y permite una recuperación más fácil.
¿Cuánto tiempo se tarda en recuperarse? Es decir, en estar ya, digamos, en perfecto estado para funcionar.
Mira, para que tengas una idea, yo a mis pacientes los opero un ojo el lunes y el otro el martes o el miércoles. Y les digo que a partir del lunes siguiente ya pueden empezar a activarse para hacer lo habitual. Lo habitual no es, por ejemplo, hacer boxeo, no es si sea un sitio donde haya riesgo de que te entre algo en el ojo, pero pueden empezar a salir, pueden empezar a ver el ordenador, incluso si tienen un trabajo de despacho pueden empezar a hacerlo. Porque piensa que el láser, al tener que utilizar microincisiones muy pequeñitas de 2 milímetros, estas microincisiones para poner la lente se autosellan en 48-72 horas y, por lo tanto, a partir de la semana tenemos mínimos riesgos en la intervención y en las complicaciones posoperatorias. Y eso te permite que tú te puedas ya incorporar a hacer una vida relativamente normal.
Pues deja que te echen una mano en el Centro Oftalmológico Tres Torres, deja que te liberen de tus cataratas. La primera consulta es gratuita. Y el teléfono 900-842-848, 900-842-848, o puedes consultarlo en su web, oftalmologiatrestorres.com. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ando manejando por las calles que me dejaste.
Anem a ser una miqueta més savis, com tots els dilluns, amb l'Alfred López, el nostre divulgador científic. Alfred, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, querido amigo. Pues muy bien, muy contento. Ya estamos aquí con este invierno que ya ha llegado el frío.
¿Y el puente vas a hacer puente o no? Pues esta semana tenemos esa semana así de puente de acueducto.
Pues yo este puente tengo una despedida de soltero de mi hermano, que se casa a finales de este año.
¿Sí?
Se casa en Colombia y hacemos la despedida de
soltero aquí.
Lo que pasa es que yo no puedo ir a la boda a Colombia, no me dan los números.
Los números no te dan
para
ir a Colombia, ¿no?
Pero sí que le vamos a hacer una despedida de soltero.
Muy bien, hombre. Jo, muy bien, Alfred López. Pues sí. Oye, no está mal el plan que tienes para este largo puente, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, vamos a ser un poquito más sabio, gracias a todas las curiosidades de Ya está listo que todo lo sabe, y vamos a empezar por un tema que segurament heu escoltat. De fet, aquest programa li podríem posar aquest nom. Això seria un programa magazín que perquè tractem molts temes, moltes temàtiques determinades en aquest cas. Informatiu, magazín, d'entreteniment... Però de dónde viene la palabra magazine? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen etimológico de la palabra?
Pues mira, el término magazine, que además la RAE prefiere que se escribe con C, no con Z, ¿eh? Que se escriba...
¿Ah, sí?
Sí, sí. La RAE pone que se escriba con... Da consejo de que se escriba magazine con C, claro, y no con C.
Claro, ¿eh? sería lo correcto, porque el magazine...
La castellanización.
Claro, lo pones con Z porque te viene del inglés magazine.
Ay. Y se refiere...
Vale.
Se refiere a publicaciones con contenido variado y a programas de entretenimiento en radio, televisión, etc. Y aunque la RAE lo incorporó, este término en 1992.
¿Qué solo dices? ¿Tan tarde, eh?
Digo, sí, y el uso data del siglo XVIII.
La veo que la RAE se lo reflexiona todo,
sí,
mucho,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. ¿Cuántas palabras y palabras he traído aquí que la RAE ha tardado a incluso siglos a incorporar?
Pero no entiendo, ¿no?, el por qué tardan tanto. ¿Qué hacen? ¿Lo valoran? Porque para el 92 era una palabra muy ya incluida en el vocabulario y en el hablar
muy
normal.
Usado, sí.
Muy normalizado.
Y además que la palabra se originó en el siglo XVIII, ¿no? Pues bien, esta palabra proviene del inglés, como bien has dicho, magazine, escrito con Z, que a su vez derivaba del francés medieval magazine, con S, ¿eh?
Ah.
que era una que era un derivado también del francés del árabe mazkan, que era quería decir almacén.
Vaya.
Sí, sí, sí. Y es que la primera vez que se utilizó en referencia a una publicación fue en 1731 en el Gentleman's Magazine de Londres, que era una revista mensual que almacenaba artículos diversos.
¿Ves?
Y así se anunciaban. El almacén de artículos diversos para el caballero.
El magazine, en este caso, sí. Y de ahí Gentleman's viene la palabra. Magazine. Pero no hem d'oblidar, que s'ha d'escriure amb C.
Sí.
Amb C. Això diu la RAE, però bueno, la RAE ja veus que...
Aconseja, no obliga.
Va... Y también va a su paso, ¿eh? Que tiene sus tempos de siglos, a veces, pero tiene sus tempos. Més coses. I atenció a això, ¿eh? És... ¿Cuál es la curiosa razón de decir que alguien se ha desorientado cuando pierde, o sea, cuando se pierde o siente confusión? Ya sabes que cuando estás así, me he desorientado.
Sí, me he perdido, me he desorientado.
Te prometo que esto jamás me lo he planteado, así que estoy esperando a ver por dónde me marcas el gol.
Pues mira, el término desorientado se utiliza cuando nos perdemos en un lugar desconocido, ¿verdad? Y reflejando claro, confusión, aturdimiento. Ay,
claro, estoy, de estar orientado aquí... a estar desorientado, esto sí lo entiendo.
Vale, pero ¿de dónde viene esto de orientarse y desorientarse? Pues en la antigüedad, sin brújulas, cuando no existía la brújula, la referencia era el sol para determinar los puntos cardinales, que originó el término orientarse mirando hacia el este, o sea, hacia oriente. La gente se orientaba.
Vale,
o sea,
vale,
si estoy perdido, tengo que mirar hacia dónde sale el sol. El sol sale por oriente, o sea, por este, por oriente. Entonces, estoy orientado.
De acuerdo.
Hoy en día lo utilizamos. Vale. Y cuando habías perdido la referencia al sol, o sea, no sabías cuál era el punto cardinal donde salía el sol y te habías perdido, ahí estabas desorientado, porque habías perdido la referencia a oriente.
A oriente.
Al sol, a la salida del sol. Y esa pérdida geográfica con su asociación a desconcierto llevó la expansión del término a un estado de confusión, pérdida de conciencia también, dando lugar a palabras relacionadas como orientar, orientador, orientable, desorientar, desorientarse, y cada una abordando aspectos de dirigir, ayudar, mover, confundir o perder la posición geográfica.
Me ha encantado. Una vez lo explicas, dices, claro.
Claro.
Que una vez lo explicas, dices, vale, claro, es verdad. Esto, bueno, sí, correcto.
Como siempre te digo, todas las palabras, todas las cosas tienen su origen y algunas son muy curiosas. Por eso te he puesto la curiosa razón, porque es que es muy curioso. Porque no, es algo a lo mejor que no nos planteamos, y cuando te planteas dices, caramba,
pues mira, viene de aquí. Viene, claro. Fíjate. I tanquem avui parlant de malalties, concretament del nom de la malaltia. No? Hi ha una malaltia que darrerament, doncs, amb aquest canvi climàtic, ha arribat molt, o en alguns punts, països que quan vas t'has de vacunar, no? La malària. Però ¿de dónde viene el término malaria? Que també tiene un origen bastante curioso.
Curioso, sí, mira, la malaria es una enfermedad transmitida por la picadura de mosquitos anófeles, que se caracteriza por fiebre, dolor y otros síntomas, ¿no? El término proviene del italiano mal aria, o sea, separado, mal aria, y es que significa mal aire, ya que reflejaba que en la antigüedad la creencia que había es que las enfermedades como estas se transmitían por el aire.
Por el aire, no por la picadura del bicho.
No por la picadura de un bizcocho, sino por el aire. Y además, como los bichos venían volando por el aire, traían esa enfermedad. Era ellos que transmitían, porque eran los que los traían por el aire. Y que también es, ya así te hago dos en uno, es conocido como paludismo, ¿no? Esta enfermedad, término derivado de francés paludismo, que a su vez venía del latín paludis, que estaba relacionado con las ciénagas o pantanos donde abundan los mosquitos transmisores.
¿Sí?
Y el paludismo fue acuñado por el médico francés Aristides Auguste Stanislaus Benneuil en 1869 y se introdujo en español en 1876. Y otra cosa, ahora volviendo a eso que te he dicho de que la creencia de que las enfermedades venían por el aire,
¿sí?
De ahí surgió la frase... cambiar de aires. Cuando a alguien se le recomendaba, porque estaba enfermo, cambie de aires, es márchate a otro lugar donde el aire sea más limpio, sea más puro, y así mejorará tu salud.
Cambiar de aires. Pues mira, fijaos de dónde vienen todo este tipo de cosas. Buenas, hoy buenas, ¿eh? Bien. Alfred López, muchísimas gracias.
A ti, hasta la próxima.
I amb més... marxem, recordeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa, tant arrere com a migdia, Cope Catalunya i Andorra, les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia, amb Mediodia Cope, amb Pilar García Muñiz.